A la una, el Flac i amb el Ramon Besa. Abans, Bruno, vam escoltar el teu especial final de mercat al YouTube de Larguero, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web, i després vam tancar amb el Manu Carreño els últims moviments del mercat de fitxatges. Per parts, a la Lliga Espanyola, els moviments passen per la inscripció de Gabriel Jesús, la cessió de Marc Casado al Barça, el Madrid molta calma, a l'Atlético van incorporar al davanter, a
Jonathan
David, sí. I es van quedar sense poder inscriure un jugador. Mira tu! Tagliafico va ser que no.
Sí, Tagliafico no va entrar finalment.
Com és que no va entrar Tagliafico amb l'Atlético de Madrid?
Doncs perquè no tenien fair play.
Ai, caram!
Sí, sí, hi ha una cosa que es diu fair play. I no van poder tirar de fair play. Sí, sí.
I després ens falta.
Menys despesa a la Lliga Espanyola que altres temporades. Va pujar una mica. La raó que donen a la Lliga és que el model a seguir és el d'Espanya, és a dir, planter i una inversió normal, i el model que no s'ha de seguir és el que ara explicarem, és el de la Premier, on hi ha unes despeses...
Ara anem al tema Premier, perquè és tremendo, però de la Lliga, i ho hem comentat ara amb el Marc Casado, no?, que el projecte del Depor és guapo, és sorprenent, els fitxatges que ha fet a última hora Casado i Josema Jiménez.
Sí. Jugadors joves interessants, Fermín, Amatucci, em sembla un tros de fitxatge, Braitede, han, a més, aconseguit que es quedin jugadors que l'any passat van ser artífecs, van ser molt importants a l'ascens, com és el cas de Yeremá i molts altres. Soriano em sembla un migcampista brutal. Per tant, és per mi dels que acaba de pujar a primera divisió, dels que més bona pinta fa, realment.
Tant Depor com Racing, crec que s'han reforçat molt bé els dos i són dos candidats a estar a primera divisió. Tinc més dubtes amb el Màlaga, però el Depor, a més, Adama Traoré, Angelinho, Leo Román a la porteria i, sobretot, la cirereta del pastís és Aubameyang, que està de dolç i que està vivint una nova joventut. I el Racing també, molt bons moviments. El davanter aquest marroquí que porta encedit del Rennes, Zaviris, molt bo. I el darrer fitxatge ahir, fins i tot entre llàgrimes, va abandonar la ciutat esportiva del Betis, Pablo García, que fitxa pel Racing. El Betis es va desfer de Pablo García per fer un caixa fair play i poder incorporar Ceballos.
Ceballos, que va anar al Betis, també, com dius, a última hora del mercat. Hi va haver moviments, crec que 26... inscripcions a última hora, però fitxatges mediàtics pocs.
Lemar a l'Elx, potser.
Sí, Tomàs Lemar a l'Elx, que va haver de vendre a Fembruggen.
Correcte, el Fulham, 12 milions, que reforçarà l'equip d'Arbeloa. Una altra pèrdua important per equips que han de lluitar per mantenir-se a primera.
El mercat el va agitar la Premier. Obrim quiosc abans de que el Bruno i el Fermín ens donin detalls.
El quiosc del Marcos.
Perquè, Marcos, a la premsa internacional es parla precisament d'això, dels diners que s'ha gastat la Lliga Anglesa i també dels que ha ingressat el Paris Saint-Germain a França.
Sí, sí, es una auténtica locura. Muy buenas tardes. Terminó el mercado y me quedo en tres diarios y dos países. Fíjate, L'Equipe en Francia, dos páginas al PSG, donde se pregunta, y ahí está Bruno que lo tiene controlado, si Luis Enrique tiene más versatilidad pero menos variedad y si la nueva versión de este equipo es más fuerte que la pasada temporada. Se pregunta José Barroso. El Paris Saint-Germain ha invertido 152 millones en fichajes, con Ferran Torres 48,5, Götze 45 y Acriuoche 50. Pero Luis Campos, el director deportivo parisino, ha recaudado 334 millones de euros. O sea, el saldo positivo del PSG es de 182 millones de euros. Uno de los clubes más compradores del mundo, este verano se ha convertido en uno de los que mejor vende. Y creo que eso invita a la reflexión. Y en Inglaterra me fijo en The Guardian y la locura del Manchester City. Se ha ido Rodri, entre otros, al Barça, recuerda este diario, y han firmado, esto me lo tiene que explicar Bruno, porque yo no lo entiendo, tres medios centros por 380 millones de euros. Enzo Fernández, Chelsea, Elliot Anderson, Nottingham Forest y Boadí del Lille. 380 millones de euros ha invertido el City en esa posición. Y en el primer año sin Guardiola, el City ha gastado 526 millones de euros. Y en una sola noche, la de ayer, más que todo el Barça en el mercado veraniego. Por lo tanto, es verdad que han vendido por un valor de 377, pero me parece que el saldo negativo, como recuerda el diario Manchester Evening News, es de 189 millones de euros en un frenético último día de mercado.
Gràcies, Marcos. La Premier s'ha gastat molts diners. El nom propi de l'últim dia és el d'Enzo Fernández, que xapó pels seus representants. Ja va pulveritzar rècords quan el Chelsea el fitxa del Benfica. Els torna a pulveritzar ara quan el fitxa el City, a part he llegit que té com 12 o 13 patrocinadors.
Sí, sí, és una màquina de fer calés, de fer pasta. En referència al que deia el Marcos, és veritat, podem dir que poden jugar junts, Boadí, Anderson i Enzo Fernández, jo crec que els veurem junts, però clar, estem parlant de per un mig del camp, una mateixa zona, al terreny de joc s'han gastat gairebé 400 milions d'euros. Enzo, per cert, amb aquest fitxatge iguala el d'Alexander Isak, que era la despesa més important que havia fet un equip Premier a la seva història, i entra al top 5 de fitxatges més cars de la història. Després de Neymar, Mbappé, a partir d'aquí apareixen Isak i Enzo Fernández amb 145 milions d'euros.
El City va fitxar a Enzo Fernández i a Ndiaye.
I Liman Ndiaye. Mm.
Liman Ndiaye es va gastar una pasta.
70.
Té millor equip o pitjor que la temporada passada?
A veure, no hi ha Guardiola i no hi ha Rodri i no hi ha Bernardo Silva. Per mi...
Sí, s'ha gastat 500 milions d'euros i la resposta és...
I la resposta és jo tinc dubtes, sí.
Clar, sí que sí, sí, sí. T'ho dic perquè són apostes. És a dir, que normalment aquests jugadors d'aquí uns anys veurem que podran oferir-li un sostre competitiu més alt al City. Per exemple, Boadí. Però clar, Boadí 100 milions... que és una barbaritat. És que Boadí ha fet uns partits bons a la Copa del Món, venia de bones estones a la seva lliga, però 100 milions no pot ser. Elliot és el setè fitxatge més car de la història. Elliot, 135, és un bon jugador, però és una barbaritat. I clar, han marxat peces troncals, estructurals, Bernardo Silva, Pep Guardiola, Stones, Akanji, vull dir que han renovat mig equip.
També hi ha un asterisc... per exemple, Ronaldo Nazario, al Barça li va costar 2.500... milions, l'Inter 4.000, no? Clar, Ronaldo era molt millor que tots els que hem dit, fins i tot que Neymar i que Mbappé, però eren altres temps. Vull dir que és
un altre segle, gairebé.
Sí, però que vull dir, és la Premier i la resta de lligues.
Clar, que no és
la diferència és abismal.
Són altres temps, però també és un altre món, és una bombolla.
És que hi ha una altra dada que és bestial, que és que al top 10 de fitxatges d'aquest mercat hi ha 9 que són de la Premier.
9 de 10.
9 de la Premier, 9 de 10. I l'únic que es cola... és un jugador que ha fitxat pel Real Madrid i que és el fitxatge més car de la història del Real Madrid, que és Diomandé.
Diomandé.
És a dir, el fitxatge més car de la història del Real Madrid és l'únic que pot mig competir, colar-se entre els 10 fitxatges més cars.
És molt bèstia, eh?
Clar. Pensem que un recent ascendit de la Premier, que és el Hull City, que intentarà lluitar per la categoria i que és molt dur perquè ja estem veient les inversions que hi ha, el Hull City, recent ascendit, s'ha gastat 180 milions en fitxatges.
Ipswich Town 150, més o menys. És que...
I el Depor s'haurà gastat que 15, 20, 25,
ja no,
i ja em sembla una barbaritat.
Quan s'ha gastat el Barça?
És que... El Barça 180, i és l'estiu que més s'ha gastat.
Doncs és el
que... El mateix que el Hull City,
aleshores. O sigui, el Barça, que és l'estiu que més diners s'ha gastat, 180 són els mateixos que el Hull City, que és recent ascendit a la Premier.
Sí.
I a tot això, encara es podien haver gastat més, perquè el Chelsea a última hora es va emprenyar, tenia tancat la minca mare del Mònaco i li van dir que no el venien.
Sí, va haver-hi un embolic amb això impressionant perquè el Mónaco havia de vendre sí o sí Balogun, no el van poder vendre. Al final, com Balogun no podia sortir, no podien fitxar el seu substitut, que era Eric Lira, que era extracomunitari, i per tant van decidir, ens hem de quedar amb Camara sí o sí. Per tant, va ser una mica de jaleu.
Havia
sí.
Trucat Donald Trump per vendre Balogun. I arreglar una trucada.
Li treu l'extracomunitari i ja està.
He can play now, isn't it? Because of me.
Isn't it?
He can play because of me, because if not, he was going to be shot or something.
No sé què és millor, la veu o la cara, Bermú, també et dic,
El Liverpool va fitxar Barcola, del Paris Saint-Germain. El millor equip de la Premier sobre el paper, qui és?
Per mi, l'Arsenal.
L'Arsenal.
Sí. No sé si coincideix el Fermín, 100%. Però per model... està molt establert,
per solidesa.
És molt madur el projecte.
I el Paris Saint-Germain, recollint el que deia el Marcos, explicant el que es comenta als diaris del seu país, de França, té millor o pitjor plantilla? Ho dic perquè ha guanyat molts diners en aquest mercat de fitxatges el Paris Saint-Germain.
Sabent que volien marxar Ndiaye i Barcola, que són dos grans jugadors, jo crec que té millor equip. Ha fitxat molt bé, ha fitxat gent jove amb molt de talent, com a Cliuix i Gots. Jo crec que Ferran li donarà moltes coses, només per la seva gana, la possibilitat que té de jugar en tres posicions diferents. Digne és un backup, un jugador de recanvi que pot estar bé.
Backup.
Sí, ara es fa servir molt, perdó, m'ha traït el subconscient. Recanvi, diré recanvi a partir d'ara. I un asterisc només al que deia el Marcos, ha parlat de 125 milions d'euros Barcola. són 125 més 20, perquè hi ha 20 en variables que no seran molt complicades de complir. Per tant, ha venut molt bé però, Campos aquest
estiu. Per respondre clarament a la pregunta, millor o pitjor plantilla? Sí o no?
Millor plantilla.
Millor.
Perquè Ferran crec que millora Gonzalo Ramos, em sembla. Sobretot Mika Gots jo crec que pot ser millor i si no ho és aquesta temporada, ho serà en el futur que Barcola. Em sembla un tros de jugador. I a Clius, per mi, millora a Envalle.
I a mi em sembla també que regeneres la fam. Vens de guanyar dues Champions. Clar, si tu sí. Ves que vas de regenerar aquesta fam, que és clau en el sistema de Luis Enrique, em sembla que és un encert, això de,
clar,
de sacsejar l'arbre.
Porten
miqueta,
dos
no?
Champions consecutives, és difícil que aconsegueixin una tercera, però pel que dieu, és el favorit a tornar a guanyar-la? O on posaríeu el podi i, sobretot, on està el Barça?
Sí, el podi, jo el podi el tinc clar. L'únic que em sembla molt complicat repetir un any més Champions, és a dir, perquè al final és complicadíssim, seria la tercera consecutiva del PSG, però si teníem en compte plantilles i d'on venim, un Paris Saint-Germain, dos Bayern, tres Barça i quatre Arsenal i cinc Madrid. Però m'és igual si Barça tercer o quart i Arsenal tercer i Barça quart. És
això
a dir.
Ara la Núria Vilamala ho convertirà en vídeo.
Perfecte.
Que espero que es faci viral. Així, i que després anirà recordant al llarg de la temporada.
I després, segurament,
sí,
no encertaré.
Primer Paris Saint-Germain, sí, sí. Segon Bayern, tercer Barça, quart Arsenal, cinquè Madrid. Bruno?
Jo vaig dir Barça quart abans que fitxessin Gabriel Jesús. Ara podria tenir algun dubte més, però...
Cap amunt o cap avall?
Cap amunt, cap amunt, home. No, no, cap amunt. Però em mantindré. Diré PSG primer, segon Bayern de Múnich, tercer Arsenal i quart Barça.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
però molt a prop, eh? Vull dir que
és una temporada, aquí, com diria Vaquero, per rebre-la amb els braços oberts.
XXL,
que al final, a la semifinal, la jugamos nosotros. Però bueno.
Que al final, crec que les tres millors idees del continent ara mateix són PSG, Bayern i Barça. És a dir, perquè tenen molt clar el que juguen, tenen plantilles enfocades en aquesta finalitat, i després Arsenal. Em sembla que no té els recursos ofensius que tenen els tres primers, però és cert que té molta solidesa, i després el cinquè és el Madrid. El Madrid sempre se l'ha de contemplar, ha fet un mercat de fitxatges realment molt bo, però clar, l'any passat, tal com van jugar PSG, Bayern, i mantenint plantilles i fins i tot millorant-les amb el mercat d'estiu, em sembla que mereixen estar en el 1 i 2.
D'aquí, per requadrar la idea, extraiem que veurem què passa, però el Barça té equip per competir a Europa.
I tant,
i en l'altra cara de la moneda, siguem conscients que a la Lliga i també a la Champions, entre altres, competeix amb el seu màxim rival, que és el Madrid.
I que, a més, estem parlant d'una Lliga a la que molts equips han perdut nivell. Jo crec que no ens aproparem a una Lliga de 100 punts, però dubto que Barça i Madrid acabin amb menys de 90. Crec que faran una molt bona lliga els dos.
A Europa, i per tancar, sorprèn la inversió de l'Ajax de Mitchell, que ha canviat pràcticament tot l'equip.
Sí, és veritat
bon
que...
Bon mercat, eh?
Clar, li van fitxar a Götze, que jo crec que és aquí un... No diré downgrade, una baixada de nivell important.
I
però,
que va agafar de backup.
De backup té a Ter Stegen, ha fitxat, ja ho sabeu, a Jofre Torrents, però gent que li pot donar també solidesa, experiència, com Sofian Amrabat, Brandt, em sembla, un tros de fitxatge. Crec que ha fet un molt bon equip.
Aro Kodare. No és una bèstia, no? És un davanter increïble.
Sí. 10, si comptes algun jugador que tornava a cedir, però pràcticament un equip nou per Mitchell.
I el planter és molt potent, Mitchell?
Yes. I Hav, l'holandès no el porto bé.
L'anglès tampoc gaire.
Goede Morgan.
Ai, en fi.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.